Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a una nova edició de Matinada, avui 18 de novembre. Aquesta nit iniciem el programa amb l'espectacle Castle School i la seva creadora, Cristina Allande i Joan Llong. També us recomanem el llibre Les cartes d'Helena Francis, que ens acompanyarà un dels seus escriptors, Armand Balsebre. Ens acompanyarà el senyor Albert Pereira, de l'administració de Loteria Sort de la Vila, i, finalment, les estrenes de cinema. Comencem el programa a la part tècnica, en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs. When I could sell my soul
for just a little... Canvia els teus hàbits d'alimentació amb Eco Gourmet, productes ecològics i de proximitat, i tornaràs a gaudir del gust de les fruites i verdures. Som Eco Gourmet, a l'Avinguda Icària 150 i carrer Guillem Tell 16 de Barcelona. Alimentació ecològica, productes càrnics ecològics, embotits del Pirineu, làctics naturals i artesans i drogueria ecològica. Productes orgànics sense químics ni transgènics. 100% naturals. Eco Gourmet, Avinguda Icària 150 i Guillem Tell 16, 93 488 66 62. Eco Gourmet, i torna a recordar el gust bo de sempre.
La família Roig, arrelada a la vila de Gramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró de Gramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
Tanco els ulls ben fort i començo a cantar. Tot desapareix, per fi tinc llibertat.
I amb aquesta bona música que estem escoltant és el moment de parlar de teatre i més concretament d'uns matinals que durant el mes de novembre i desembre s'instal·la a Barcelona al Teatre Victòria, Castle School. Dintre de la programació exclusiva pels centres d'ensenyament, espectacles amb classe. Amb nosaltres el senyor Joan Llom, productor executiu de l'espectacle, i en Cristina Allande, productora, directora general i coreògrafa musical de l'Escola Dansa Ritme de Sabadell. Molt bona nit i benvinguts en el nostre programa.
Bona nit, Esther.
Bona nit.
Castle School és un musical familiar, però d'on va sorgir la idea?
La idea va sorgir dins de l'escola, Ritme, perquè nosaltres doncs, tenim un potencial molt gran, els alumnes són fantàstics en dansa, però també impartim classes d'interpretació i de cant, en la secció de teatre, i llavors vam dir que havia arribat el moment de posar tot aquest talent a la pràctica.
És una implicació de tot el col·lectiu de les escoles de dansa Ritme de Sabadell, director, professors, alumnes...
Sí, és un projecte doncs, que s'ha implicat també professors, els de teatre doncs, també a partir de l'idea original que vam que vam tenir, llavors ho vam parlar, i un dels professors va desenvolupar doncs, aquest guió, que és el rock. Llavors, doncs, també es van fer les coreografies, vaig fer la direcció, però també van col·laborar algunes altres professores. I llavors, doncs, també, per exemple, en el tema de la música, doncs, el nostre bon amic, el Toni Ten, li vam dir si volia fer tota la part de direcció musical, i, bueno, ell encantat. I va ser la suma, doncs, d'això, de professors, dels alumnes, i també és cert que alguns personatges no són de l'escola, però són també de Sabadell i van estar encantats de participar dins d'aquest projecte.
De què tracta Castle School?
La trama passa tot dins d'un internat, és un internat de Londres, i bàsicament se centra en la història d'un noi que entra per primera vegada en aquest internat i li passen un munt de coses. Sobretot, doncs, de quina manera s'integra dins el col·lectiu o dins el grup d'aquest internat i la interacció que hi ha amb els professors. Bé, hi ha una trama, doncs, amb diferents aspectes de l'obra, però bàsicament se centra en aquest personatge, doncs, que té, doncs, un primer amor, que, doncs, intenta fer-se un lloc dins la classe. Bé, bàsicament es tracta d'això.
O sigui que toquen temes actuals.
Totalment actuals, sí.
Podem considerar també que Castle School és una barreja entre Harry Potter, High School Musical, Goonies...
Sí, totalment.
Sí.
De fet, quan amb el Joan ho vam estar parlant, el Joan és... Bueno, som matrimoni. Ens feia molta gràcia de que fos una barreja d'aquests tres musicals. Els Goonies, el Harry Potter, el High School Musical... I sobretot que passés a fora a Londres, perquè nosaltres som uns apassionats dels musicals i viatgem molt allà i considerem que és també fer-los una mica com d'honor, no? De dir, doncs, nombrem la ciutat de Londres.
Escoltem. Nosaltres seguim amb Castle School perquè, evidentment, es tracta molts temes actuals i un tema que és candent, el bullying, suposo, que també és una cosa que deveu tractar.
Sí, especialment. Especialment, el musical Castle School es toquen molts temes. Un d'ells és el que parlava el Joan, aquest noi entra a l'internat i quan entra té una rebuda, la veritat, que no és gens bona, perquè hi ha una sèrie de companys que li fan la vida impossible, li fan bullying. Però, per altra part, també es troba amb aquesta soledat, amb el recolzament d'algunes persones que també ho han patit, i aquest grup d'amics, que es crea un vincle molt gran, doncs són els que a la llarga faran doncs, que ell agafi força i guanyi el bé sobre el mal. En aquest grup d'amics també hi ha la Maria, que és la seva xicota, és el seu primer amor. I, paral·lelament, també tenim un altre tema, que Castle School, a part de fer les assignatures reglades, també és una escola on es treballa l'art, on te fan classes de dansa, de teatre i de música. Llavors hi ha un moment donat que, per les retallades, tot el tema d'art s'ha de treure. I un professor que entra nou, fa fora aquestes professores d'art, i els hi fa també la vida molt difícil. I llavors, al final, gràcies als nanos petitets de primària, aconsegueixen ajuntar-se i fer que tot això torni a posar-se de nou al seu lloc. I aconsegueixen tornar a fer aquestes classes i, sobretot, doncs, la gent que fa bullying, doncs, en aquest cas, els aparten i guanya el que dèiem abans, no? El fer el bé sobre les persones que volen perjudicar les altres persones.
O sigui que tant nens com adolescents se senten identificats amb Castle School.
Completament. Hi ha temes per totes les edats. Hi ha fantasmes bons, hi ha un tresor, trobem el tema de l'amistat, el tema doncs, del bullying, el primer amor, que això és adolescents, i la gent adulta se sentarà reflexida també doncs, amb els professors, que són persones que volen doncs, també, a part de fer les assignatures normals, doncs, també anar en una altra dimensió, no? Com és l'art, que, bueno, que és magnífic, i última hora és una cosa que també s'ha de donar tanta importància com les altres assignatures.
Bé, doncs, tot seguit parlem una miqueta del repartiment. Sou moltíssima gent.
Molta gent. Sí, sí, sí. Inicialment vam fer dos grups per poder fer les representacions que vam començar en el Teatre del Sol, de Sabadell, i, bueno, inicialment érem dos grups de 50 persones, ara ens en portem 70 i pico de persones al Teatre Victòria, per tant, sí, molta gent, i molt ampli, des de professors, classe de secundària, que són adolescents de 16 a 18 anys, i classe de primària, que són nens a partir dels 8 anys fins als 12.
Déu-n'hi-do. Quina és la posada en escena al Teatre Victòria?
Sempre ens hem d'adaptar a l'espectacle que estan fent en aquell moment de coll de gom. L'any passat va ser una mica més complex, estàvem compartint escenari amb cabaret i vam tindre que encabir la nostra estructura dins aquell petit espai. Aquest any el tenim més gran i bé, jo crec que és una posada d'escena on té molta importància l'audiovisual. Tenim unes projeccions molt boniques que el que estan és representant aquest internat per dins, on hi ha una dinàmica exterior que es va veient al pas de l'any, amb les estacions de l'any, l'hivern, la primavera, es van veient... És molt bonic d'anar veient aquest pas. I tota la trama està passant a l'interior, excepte un moment determinat que els alumnes s'escapen a la ciutat de Londres de nit, que és un tros molt bonic del musical. Tot està passant a dins a l'internat en diferents ubicacions. El que és les aules, els passadissos... Bé, molt bonic.
Esteu, suposo, emocionats de tornar al Teatre Victòria. Què significa per vosaltres?
Estem molt orgullosos de la nostra gent, de la feina feta i de retornar altre cop a Victòria. Sí, és un orgull.
Sí, perquè, de fet, el Teatre Victòria per nosaltres tampoc no és estrany. Nosaltres vam fer Cop de Rock, també. Vam fer la coproducció amb De Goll de Gom i va ser quasi bé més de mig any, que també era casa nostra. Per tant, el vam fer també l'any passat, Casa l'School, retornem, i en certa manera retornem, però també a casa.
Seguim escoltant un altre tema de Casa l'School. Però què significa aquesta cançó? Perquè deu tenir algun significat.
Sí, aquesta cançó passa a primària, és a la classe dels nens de primària. I aquí aquesta cançó estan reivindicant que estan molt d'acord amb aquest professor, el Hatton, que és aquest professor que treu les arts i que, esclar, doncs, que els nanos estan disgustats perquè ells diuen, ostres, per culpa d'ell doncs, no podem ballar, no podem cantar, no podem fer teatre, i per això van dient, doncs, vés-te'n Hatton, saps? Perquè és el professor que els ha tret la part artística i estan en desacord.
Totalment. A veure, quina durada té School, Casa l'School?
Té una durada de 2 hores, cada part és de 50 minuts, amb una mitja part de 15 minuts.
Molt bé, i quantes funcions tenim?
Aquesta vegada fem 9 funcions, 7 són escolars, que està dirigida a tots els col·les de Catalunya, que són funcions que ja estan exaurides les entrades, i llavors en fem 2 pel públic general, on esteu invitats per venir.
Doncs sí, perquè precisament doncs ara tinc veu jo el proper 25 de novembre doncs la productora, la direcció de Castle School ens ha ofert 4 invitacions que només cal que entrareu en sorteig, només cal que ens truqueu al 902 020 412 o bé a dematinada@radiostel.cat. Amb això nosaltres farem un sorteig i donarem aquestes 4 invitacions, bé, a pares i 2 fills,
Sí.
I que sí? Queda així quadrat. Vinga, doncs animeu-vos a participar en aquest sorteig 902 020 412 amb 4 invitacions de Castle School. Si no, on podem aconseguir les entrades?
Doncs directament a la pàgina web del Teatre Victòria.
I ja a punt d'acabar, quin és el missatge del musical de Castle School? Quin és aquest missatge que voleu aportar?
El missatge és que aconsegueix el bé sobre el mal, és a dir, que el respecte, la perseverància, l'amistat, tots aquests valors s'uneixen per aconseguir doncs, els propòsits, però d'una manera bondadosa i sobretot, doncs, com ho diríem, sí, guanyar el fer la bondat sobre les persones doncs, que no et respecten i que a més, doncs, són persones que s'haurien doncs, d'excluir, no?, de la societat que estem.
Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, gràcies per la vostra companyia i recordem Castle School al Teatre Victòria el proper 25 de novembre. És un matinal a les 11:30 i si voleu participar en aquestes entrades que us donarem, doncs truqueu al 902-020-412. Moltíssimes gràcies i molt bona nit.
Moltes gràcies, Esther. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Ben fort i començo a cantar. Tot desapareix. Per fi tinc llibertat. Sempre he estat molt tímid, no sé expressar-me i m'ha costat fer bons amics. La música de cop va ajudar-me fent-me la vida feliç. Ballar per mi és com si em creixessin ales, poder volar i tirar endavant. Quan canto em surten soles les paraules que no podria dir parlant. Tanco els ulls ben fort i començo a cantar. Tot desapareix, per fi tinc llibertat.
El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@cellerdesantgervasi.com. Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902-020-412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902-020-412. Pels que us costa dormir.
Què llegim?
I tot seguit continuem amb la recomanació del llibre Les cartes d'Elena Francis, una educació sentimental bajo el franquismo, d'Edicions Càtedra, que treu a la llum la correspondència inèdita de l'Elena, juntament amb els autors Armand Balsebre, catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, i autor també del Lenguaje Radiofónico o Història de la Ràdio en Espanya, que juntament amb Rosario Fontova, periodista, ha publicat Les cartes de la Pirenaica, Memòria de l'antifranquismo. Rosario Fontova és també autora de La Model de Barcelona, Històries de la presó. Nosaltres donem la benvinguda al senyor Armand Balsebre, coautor de Les cartes d'Elena Francis. Molt bona nit, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, Esther, i moltes gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí present a l'antena de Ràdio Estel.
És tot un plaer. Nosaltres fem 5 cèntims del llibre de les cartes d'Helena Francis, perquè el 27 de novembre de 1950, des de Ràdio Barcelona, es comença a emetre el consultori Helena Francis, que tingué una permanència de més de 30 anys. En el 2005 van aparèixer més d'un milió de cartes en un magatzem. Quantes són les cartes que analitzen en el llibre?
Doncs sí, d'aquest més d'un milió de cartes que es van trobar a la masia de Cornellà, la responsable de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, Mariluz Retuerta, va rescatar unes 100.000. I d'aquestes es van digitalitzar unes 10.000. Nosaltres hem fet una mostra bastant àmplia per tal d'intentar defugir de l'anècdota i arribar a les categories generals, que és el que volíem en aquesta recerca, i hem examinat unes 4.300 cartes. D'aquestes 4.300 cartes es dedueix, jo crec, que un retrat ben complet sociocultural de la dona treballadora durant el franquisme.
Doncs sí, exactament, aquí és on també hi volia arribar, perquè quina repercussió va tenir com a consultori social per un costat i políticament per un altre?
Doncs una repercussió molt gran i més gran del que es pensava, perquè si mirem el ressò que al llarg de la història de la ràdio han tingut certs programes, ens trobem que moltes vegades l'evidència científica del que ha estat aquest ressò és molt minsa, es basa sobretot en una mena de sentit comú sobre que aquell artista, aquell mite de la ràdio, aquell locutor, l'escoltava molta gent. Quantes vegades hem sentit aquesta frase de que quan es radiava un serial es paralitzava el carrer i la gent es tancava a casa. Però no hi ha una evidència científica de tot això. En canvi, a partir del 2005 podem dir que sí, que en el cas d'Helena Francis tenim aquest més d'un milió de cartes, que és una evidència clara que va tenir una influència grandíssima en moltes zones. No? L'Helena Francis va tenir un gran poder, es va convertir en una consellera inevitable per moltes dones, dones que ho passaven molt malament, que no tenien a ningú on dirigir-se. Avui tenim el 016 si volem denunciar un maltractament per part de l'home, però aleshores no hi havia res. I era ella la que rebia aquesta munió de cartes on realment es representaven molts problemes del que afectava a la dona normal, a la dona anònima, a la dona que mai ha fet història i que rescatant aquesta veu i fent-li visible és el que hem cregut que era una part de la nostra responsabilitat.
A mesura que llegien les cartes, quina era la seva opinió?
Doncs de gran sorpresa, perquè era retrobar-me amb el meu passat. Realment nosaltres venim de tot això. I era un passat, un mirall, amb el qual jo no em volia reconèixer, perquè jo pensava que les mares, les nostres mares, les nostres àvies, no van patir això, però realment és així, és a dir, és el que van patir. Una dona amb una gran submissió a l'home en tots els sentits, l'home quan eren nuvis, quan estava casada, però també una submissió total al dogma catòlic, al dogma que reproduïa Helena Francis, reproduint una mica els mecanismes de control social que tenia a la seva mà l'Església Catòlica del moment, el nacional catolicisme, a través d'institucions com Acció Catòlica, amb la qual estava molt vinculada Helena Francis.
Els treballadors de la firma patrocinadora a l'Institut d'Helena Francis tenien que guardar el secret del personatge, però qui era? Qui era Helena Francis? Qui el va crear?
Sí, aquest secretisme ens arriba fins ara. Ens ha costat fins i tot arribar a algunes antigues treballadores de l'Institut Francis perquè ens donessin informació. És molt curiós la gran confidencialitat que es va mantenir durant aquests més de 33 anys en antena. Bé, Helena Francis s'ha dit que era Francisca Vescalvet, que era la propietària, al costat del seu marit, el senyor Fradera, dels ciments Fradera, la propietària de l'Institut Francis. Però nosaltres no acceptem aquesta versió i creiem que l'autora d'Helena Francis, aquest personatge de ficció que mai va existir, va ser la primera guionista que va tenir el consultori, Àngela Castells. Àngela Castells, una dona de la secció femenina de Falange, d'Acció Catòlica, del Patronat de Protecció a la Dona, que havia estat durant la Guerra Civil quinta columnista a favor de Franco, és la que se li encarrega el novembre de 1950 que posi en marxa el consultori. I és la que crea aquestes bases narratives i expressives que després d'ella doncs, seguiran al peu de la lletra la dotzena de guionistes que va tenir al llarg de la seva història el consultori. I també, i és el que és més important per nosaltres, aquesta dotzena de contestadors de cartes que funcionaven paral·lelament al consultori.
Em deixes parvarada. Quantes han estat les veus de Lina Francis?
Doncs hem identificat unes set dones. Va començar Maria Garriga, una actriu que va estar poc temps a Ràdio Barcelona, perquè seguint el costum tradicional, quan es va casar, quan va contraure matrimoni, el 1951 ja va deixar la ràdio, va deixar Ràdio Barcelona. Va ser substituïda molt provisionalment durant setmanes o mesos per dues locutores que hi havia a la casa, Mari Carmen Torres i una altra, que van tenir poca incidència, i després ja va assumir el relleu la Rosario Cavallé. La Rosario Cavallé, que va estar fins l'any 60-61, doncs, responsable d'encarnar el personatge. I després va haver una altra, Maria Teresa Gil, després va haver una altra, Maria Fernanda Martínez, fins que va passar allà al consultori a ser responsabilitat de la cadena comercial de Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio Peninsular de Barcelona. I aleshores, des de finals de 1965, ja va assumir el personatge, la veu de Lina Francis ja va ser la de Maruja Fernández fins al moment de la seva cloenda i punt final, el 31 de gener de 1984.
Ha estat un treball molt dur per vostès, tant per vostè, el senyor Armand, com per Rosario Fontova?
Bé, la tasca d'aquest tipus de recerques, que treballen en fons documentals, en arxius, és una mica per fer servir una metàfora que potser il·lustrarà molt la gent que ens està escoltant, és una mica com picar pedra, no? És a dir, que has de ser molt disciplinat, dedicar-li unes hores setmanals, havíem d'anar a l'arxiu, on estan digitalitzades les cartes, no es poden consultar per internet, hi ha una intranet que només es poden veure des de la mateixa seu de l'arxiu de Sant Feliu, i aleshores anar acumulant cartes, i de cada carta fer una fitxa, i una vegada vam tenir, durant doncs, uns 15 mesos vam estar fent aquesta tasca, fins que vam veure que havíem arribat al que se'n diu un índex de saturació, és a dir, que no per ampliar més la mostra haguessin obtingut conclusions diferents, perquè ja els temes s'anaven repetint, i aleshores ja ens vam tancar per veure quins temes sortien, i d'aquests temes estructurar el que seria després el llibre. Doncs sí, ha estat una tasca feixuga, però jo crec que molt gratificant.
Quin era l'objectiu principal de l'estudi?
L'objectiu era donar-li continuïtat al que ja havíem començat uns anys abans amb les cartes de la Pirinaica. Tot va ser quan la Rosario Fontova, fent el llibre que li va encarregar la Generalitat de Catalunya sobre la història de la presó Model, a l'anar a l'arxiu històric del Partit Comunista d'Espanya a Madrid, es va trobar que l'arxivera li suggeria que per què no consultava les cartes que hi havia aleshores allà dipositades i que pràcticament ningú li feia cas. Hi havia més de 15.000 cartes d'oients que enviaven la seva carta a Ràdio Espanya Independiente, a la ràdio clandestina del Partit Comunista, que estava a l'exili, a Bucarest, i que era un fons que els historiadors no li havien donat molta importància. Aleshores, quan jo vaig acabar un altre llibre que estava fent sobre la biografia de Víctor Sagi, vaig pensar que era el moment i ens vam posar mans a l'obra. I vam veure que, en realitat, aquests arxius documentals, que tenen un volum molt important, podien ser una font documental per fer una història sociocultural del franquisme realment molt rellevant. El que va sortir d'aquell llibre sobre la Pirinaica era una memòria de l'antifranquisme. I volíem donar-li un contrast amb un altre fons documental que ens havia de donar una altra cara diferent a l'antifranquisme, el que havien trobat a la Pirinaica. Perquè realment, en totes aquestes cartes, no es parla mai de política, però realment el que feia Lina Francis també era molta política.
I quina ha estat la conclusió d'aquest estudi?
Doncs són diverses. Per un costat, que Elena Francis va ser un mite entre els mites, realment un mite importantíssim. Jo, que vaig començar a Ràdio Barcelona l'any 74 i vaig treballar durant 12 anys, en allà al consultori no li donava ningú molta importància. Els històrics de la casa pensaven que res, era una missió de 25 minuts, realment situada a la franja de les tardes entre els diferents serials i que tenia poca transcendència. Però després ens trobem que amb aquesta xifra tan milionària de cartes sí que va tenir molta transcendència socialment, que va ser un mite fonamentat en un personatge invisible, un personatge que no va existir mai, una ficció total. I a més que la transcendència del mite no era només mediàtica, no estava només en la ràdio, sinó també en aquesta comunicació íntima, aquesta comunicació unipersonal que a vegades es fa entre un personatge que signa el nom d'Elena Francis i una dona esverada, deprimida, atormentada, que li escriu una carta i es confessa amb ella i li diu tot el que no li havia dit a ningú. Per això que jo crec que el mite Francis és un mite entre els mites en la història de la ràdio. I després l'altra conclusió és el que ja us deia al principi, és la importància que va tenir l'Església a través de les diferents institucions a l'hora de situar les pautes de comportament de la dona, el que s'havia de fer i el que no s'havia de fer. Era una època en què quasi tot era pecat, quasi tot estava prohibit. I realment això va crear molts traumes a moltes dones en la relació amb els homes, en una societat on homes i dones vivien mons a parts, estaven segregats des de la infància. I, per tant, en el moment que es coneixien, que pràcticament era el moment previ al matrimoni, doncs suposava una esperança, la recerca del príncep blau, que després arribaven a la conclusió de que no era tal príncep blau, sinó que era un home que passava d'elles, que a vegades les pagava, arribava a casa i no els hi feia cas, els caps de setmana no volia sortir amb ella, només volia sortir amb els seus amics, i la recluïen a la casa, no? Que era el destí natural amb el que es va instruir a la dona que això era el que havia de fer. Per això la transició va ser molt important per nosaltres, perquè va trencar amb aquest dogma i li va donar autonomia a la dona. I la dona avui en dia, doncs, sortosament, té molt poc a veure, encara que el maltractament i la violència de gènere continua, però la dona ja té molt poc a veure amb aquesta història que van patir les nostres dones, les nostres mares i les nostres àvies.
O sigui que podríem dir que en l'actualitat aquests consells ratllen el delicte.
Exactament. Aleshores, no, ningú tenia sensació de que era un delicte i que era com una cosa que havíem d'aguantar. No? Aguantar era la frase d'Elena Francis. No es qüestionava mai la violència de l'home. Es qüestionava, en tot cas, que la dona, en la seva joventut, fins i tot en la seva infància, hagués estat violada per algun membre de la seva família. I aleshores li recomanava anar al capellà i confessar-se, perquè va ser molt jove i no va reincidir, donant-li l'absolució, no? Però en cap moment es qüestionava el que havien fet els homes. Era una societat on els homes tenien un poder increïble i això estava confirmat i santificat per la diferent propaganda religiosa que reproduïa molt bé l'Elena Francis a través d'aquest consultori. L'Església, sortosament, va canviar, van canviar tots, i jo crec que ens hem de congratular de que vivim en una època molt diferent.
I tant que sí. En el llibre també, les cartes d'Elena Francis, podem veure fotografies, cartes, guions, és quasi una enciclopèdia.
Doncs sí, és el que hem volgut mostrar, que el lector vagi fent aquest passeig, sobretot per fotografies que hem rescatat de l'arxiu, sobretot, a part de les que tenia l'arxiu comarcal del Baix Llobregat, també de l'Institut d'Estudis Fotogràfics, l'arxiu fotogràfic de la Diputació. És un arxiu magnífic. Tenen un fons, sobretot el fons documental del fotògraf Pérez Garzo, que té fotografies de la vida quotidiana de les dones. Hem de pensar que les dones no eren protagonistes de res, i menys les dones comuns, les dones com les nostres mares i les nostres àvies, que difícilment podrien estar retratades en un moment determinat per un fotògraf de qualitat. Pérez Garzo va, durant els anys 40 i 50, va anar fotografiant diferents escenes quotidianes. Les dones esmorzant amb una pausa del treball, amb una indústria tèxtil. Les dones amb una fàbrica celebrant el cobrament de la setmanada. Les dones, una dona depilant-li les celles amb una altra. És a dir, tot, una dona fregant els plats a casa seva. La família reunida davant de l'aparell receptor de ràdio mentre la dona planxava. És a dir, tot aquest tipus d'escenes quotidianes van ser retratades per aquest fotògraf i les hem reproduït gràcies als hereus d'aquest fons documental que ens ho han autoritzat. Ho hem reproduït en el llibre, al costat també dels guions, que era l'altra part que havíem de contestar. Només estudiem les cartes reals, no les cartes que moltes vegades es van inventar els guionistes, que eren les que s'emetien, sinó les cartes reals, sinó també els guions, perquè d'alguna manera havíem de contrastar el que es deia per un costat i el que es deia per un altre.
I ja per acabar, senyor Balcebre, Elena Francis la podem considerar com la successora de Mercedes Fortuny?
Doncs sí, així és, perquè aquesta era la voluntat del consultori i de Ràdio Barcelona quan va crear el programa. En la primera emissió inaugural del 27 de novembre de 1950 ja es diu, la locutora ja es diu, que el que volen és acabar amb aquesta pausa que s'havia creat entre la Mercedes Fortuny, un altre personatge que no va existir mai, i el consultori Elena Francis. Entremig hi van haver altres consultoris, però realment el consultori que neix el 1930, la transició entre la dictadura de Primo de Rivera i la República, i que va durar durant pràcticament fins al començament de la Guerra Civil, i que després es va reprendre d'una manera molt ocasional i episòdica acabada la guerra, doncs va tenir com a continuïtat el d'Elena Francis. Havia creat un gran record amb moltes dones, era un consultori diferent, no només era una lectura de cartes, sinó també incluïa altres apartats literaris, també algun sketch còmic, també, lògicament, la publicitat d'uns productes d'estètica i bellesa, i aquest nom del consultori de la Mercedes Fortuny, que es va conèixer amb el nom de Ràdio Fèmina, va fins i tot inspirar que la cadena rival de Ràdio Barcelona, Ràdio Espanya de Barcelona, creés un altre consultori, Ràdio Fèmina, però en dues paraules, i aquesta vegada amb un altre Fortuny, un altre personatge inventat. No era Mercedes, sinó era Montserrat, el consultori de Montserrat Fortuny. Ja veieu que el format del consultori va ser un format publicitari molt important i que va tenir molta transcendència.
Doncs les cartes d'Elena Francis, una educació sentimental bajo el franquismo de Armand Balcebre i Rosario Fontova, d'Edicions Càtedra. Són 464 pàgines i un preu de venda al públic de 25 euros. Senyor Balcebre, moltíssimes gràcies per fer-nos companyia i d'explicar-nos tota aquesta enciclopèdia Elena Francis.
Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès. Bona nit.
Bona nit.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poble Nou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poble Nou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poble Nou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poble Nou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93-225-2666.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual, sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
Ràdio Estel.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nusàs.
Bé, ens estem acostant als Nadals, queda un mes i poca cosa més, i com sempre, i és habitual, doncs nosaltres ens acostem fins al centre de la vila, a l'administració de loteria que tenim al mateix centre de la vila. Amb nosaltres, l'Albert Pereira. Benvingut.
Hola, què tal? Gràcies per convidar-me i, bueno, ja un any més estem amb vosaltres.
I tant que sí, i a veure, Albert, hi han moltíssims números, això és molt complicat, i jo sé que és una pregunta que tu em diràs, Esther, és que sempre et repeteixes, però és que és inevitable que jo et pregunti quins són els números o les terminacions que es venen més.
Vale, doncs les terminacions, no cal dir que són els de els 5, els 8, els 9, sobretot els 8, aquest any és el 8, el finalitzat en 18... I, però bueno, cada any pues, a les 19 també solen sortir, bueno, una miqueta de tot, cadascú pues, té el seu número i és el que vol escollir.
Com he dit al principi d'aquesta entrevista, estem en un mes i poc, com van les vendes a Nadal?
Pues en principi va molt bé, aquest any tenim bones expectatives, esperem que sí segueixin, i amb aquesta última recta final pues, que se vagin incrementant més, i a veure si tenim sort i aquest any ens toca alguna cosa.
Això seria fantàstic.
Sí, en principi sí.
A veure, encara, Albert, hi ha moltes botigues, associacions, empreses que no han preparat els seus números. Tu, des d'aquí, des de la vostra administració, què els hi explicaries? Com podem fer una loteria personal?
Doncs, pues, miren, nosaltres aquest any estem enfocats molt a les empreses i en el tema de participacions, i nosaltres personalment el servei estem personalitzant molt, ja que tenim un servei de participacions que la creació d'aquestes participacions les fem de forma gratuïta únicament, l'empresa, botiguer, associació que estiguin interessades haurien de passar-se per aquí o posar-se en contacte amb nosaltres i nosaltres, dient la quantitat que vol i el número que vol de loteria, podríem fer les participacions.
Sí, no hi ha ni un mínim ni un màxim?
No hi ha cap mínim ni màxim. Poden ser el número de participacions que vulgui cada client.
Els talonaris, més o menys, de quants números consten?
Bueno, pues els talonaris tenim els que són bars i restaurants, que per la comoditat de l'establiment el fem de 25-30 participacions, i hi ha altres que, com és més fàcil de repartir per associacions de veïns i botiguers, que els podem fer de 10-15, això el client també ho pot comunicar, i nosaltres no tenim cap límit.
I quan és el temps que necessiten per preparar-ho?
Pues això, en el moment que el preparo, que em diuen el volum que volen, la quantitat que volen i el número que volen, en qüestió de 2 o 3 dies ja podem tindre les participacions fetes.
Això és facilíssim.
Sí, sí. Solament falta que es fiquin en contacte amb nosaltres i nosaltres li facilitem tota la informació.
Què és millor, que vinguin aquí al centre de la vila, que us truquin per telèfon?
Pues si poden vindre al centre de la vila, perfecte, i per tema de comoditat, com tothom anem a tope i no tenim temps, ens falta temps, amb un simple correu electrònic a la nostra administració nosaltres posaríem contacte amb ells.
Quin és aquest correu?
El correu electrònic és a sortdelavila@gmail.com.
I recordar que si venen personalment, Albert, doncs simplement entren al centre de la vila, baixen les escales i us troben.
I correcte, i si venen amb cotxe tenen 2 hores gratis. Amb qualsevol venda, amb qualsevol compra que facin.
Això és meravellós. A part, evidentment, que estem promocionant la venda dels números de Nadal, es pot jugar a un munt de coses. Jo m'he arribat a perdre.
Sí, bueno, tenim el joc de sempre, la quiniela, l'Euromillón, Bonoloto, ¿vale? Cada setmana, cada dia de la setmana hi ha un joc diferent, o a vegades coincideixen, i també aquest any, novetat d'aquest any, de fa molt poquet, és el tema del Joker. Han tret novetats, diferents premis, que encara abans era 1 milió d'euros o res, i ara hi ha proporcions, amb les coincidències de números, poden guanyar més o menys.
Com podem veure, es poden jugar a un munt de sortejos, i si hi ha botes o hi ha botes, com estan els botes en aquests moments?
Bueno, els botes ara estan bastant actius i bastant calentets, però bueno, cada setmana va canviant. Cada setmana, ara, per exemple, hi ha un de 53 milions en primitiva, però bueno, cada setmana tenim botes, si no és primitiva és Bonoloto, si no és Euromillón, sempre van havent botes així bastant grans.
Jo que en aquest moment doncs, t'estic acompanyant aquí a la vostra administració, no pares d'oferir el Joker. Què és el Joker?
Sí, el Joker és un joc addicional de la primitiva, que antigament era un sol premi, és a dir, te tocava tot, coincidint els 7 números que estan composats el Joker, o res, i en canvi ara, la novetat de fa un parell de setmanes, és que hi ha diferents premis. Amb una simple coincidència d'un número del Joker ja té el retorn de la quantitat, que és un euro. És un euro més per cada aposta de la primitiva.
Mare de Déu, ho portes ben bé de la mà, això?
Bueno, intentem oferir el millor servei.
Esclar que sí. Bé, tornem als números de Nadal. Què els hi diries des d'aquí, des de la vostra administració? Quin és el consell que els hi donaríeu? És hora ja de venir? S'esperen més cap a última hora? Què faríeu?
Pues jo la recomanació que faria seria que vinguessin l'abans possible, perquè aquest any no sé què ha passat, però s'estan quedant sense número. I és més car això, si volen escollir número, bueno, números hi ha de sobre, però si volen escollir un número concret, doncs que millor que vinguin. Perquè ja que tenim número, tenim el servei que podem oferir, buscar el número que volen, a veure si m'aconsegueixen, pues millor que vinguin l'abans possible.
Ah, clar que sí, perquè porta un temps també localitzar-los.
Correcte, sí, sí.
Bé, doncs des d'aquí, des dels nostres programes de Ràdio Estel, et donem les gràcies, Albert. I res, en 15 dies, abans que s'apropi el sorteig, tornarem a xerrar.
Perfecte, molt bé. Molt de gust d'estar amb vosaltres.
Gràcies, igualment.
Gràcies, adeu.
A la Vila Olímpica de Barcelona troba la teva sort a l'administració de Loteria 307, la sort de la Vila. Som a la planta baixa del centre de la Vila. Reserva ja la loteria per Nadal i també la del nen. Disposem de gran varietat de números. Truqueu-nos al 93 221 93 61 o passeu per la nostra administració. I no oblideu jugar la vostra primitiva, Bonoloto, Quiniela i l'Euromillón amb més premis. Recordeu, som la sort de la Vila, administració de Loteria 307, al centre de la Vila de Barcelona. I bona sort! Tingueu cura dels vostres peus i passeu pel Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé de la Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 454 89 30. 93 454 89 30. Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. També tenim un centre a Vallirana, Podovall, al passatge Bon Retir 2, local 5. Telèfon 93 683 58 21. Cuidem de la salut dels seus peus.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Cinema.
I ja som a l'última secció d'aquesta nit i fem abans de tot la pregunta de cinema. Entre totes les respostes sortegem un obsequi novell. La pregunta d'aquesta nit és la següent. És cert o fals que durant l'escena de les carrosses de Ben-Hur es pot veure un petit cotxe vermell a l'horitzó? Les vostres respostes les podeu donar al 902 020 412 de matinada@radioestel.cat o també per Facebook o Twitter i guanyareu un obsequi novell. I la pregunta de la setmana passada, d'on va sortir el nom del Mago de Oz? Doncs el Mago de Oz va ser creat per l'autor Frank Baum quan va mirar el seu arxivador, que deia de la A a la N i de la O a la Z, d'aquí Oz. La persona guanyadora és la senyora Montserrat Gatell. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostè perquè pugui recollir aquest obsequi aquí a recepció de Ràdio Estel. I ara algunes de les estrenes aquest cap de setmana i comencem per El silencio de los otros. La pel·lícula d'Almudena Carracedo i Robert Baar està filmada al llarg de 6 anys amb un estil de cinema directe i intimista. La cinta dona veu als supervivents dels crims de la dictadura. També és estrenat Ni distintos ni diferentes, Campeones, un documental que explica històries reals dels protagonistes de la cinta de Javier Fraser, Campeones. Y acabem amb Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, los crímenes de Grindelwald. Al final de la pel·lícula, el poderós mag fos en Grindelwald, que està interpretat per Johnny Depp, va ser capturat pel Congrés Màgic dels Estats Units d'Amèrica, amb l'ajuda de Scamander. Però complint amb la seva amenaça, va escapar de la seva custòdia i ha començat a reunir seguidors, la majoria dels quals no sospiten les seves veritables intencions. Alçar els mags pura sang per regnar sobre totes les criatures no màgiques.
Una direcció. ¿Qué es eso?
Un piso franco en París.
¿Por qué iba a necesitar yo un piso franco en París?
Si las cosas se ponen feas, es bueno tener a dónde ir. Ya sabes, a tomar un té.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota. Mi sueño, aquello que enarbolamos, la verdad, el amor,
Nagini,
ha llegado la hora de que ocupemos el sitio que nos corresponde. En el mundo donde los magos seremos libres. Uníos a mí. O morid.
Los mundos mágicos y no mágicos llevan en paz más de un siglo. Grindelwald quiere poner fin a esa paz.
¿Y quieren que le dé caza? ¿Que lo mate? Dumbledore, ¿por qué no lo hace usted?
No puedo enfrentarme a Grindelwald. Tienes que ser tú.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
La família Roig, arrelada a la vila d'Agramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró d'Agramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
In the I fins aquí el programa d'aquesta nit. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat? Esther, nosaltres ara us deixem amb Tor de nit. Bona matinada i feliços somnis. In the heat of...